Com està funcionant el transport públic? Bona tarda.
Bona tarda des del Transmet. Doncs a hores d'ara destaquem que encara segueixen les afectacions que poden superar els 15 minuts a la línia R2 de Rodalies, on els trens circulen amb irregularitats. Pel que fa a la resta de la xarxa, hem tingut un matí de dimecres força tranquil, amb normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no ha destacat cap alteració significativa. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
BINNA és una organització sense ànim de lucre que té per objectiu donar visibilitat i suport a les entitats socials perquè tinguin un impacte més gran i arribin així a més persones, o el que seria el mateix, captar l'atenció d'empreses i particulars interessats en els serveis que ofereixen aquestes entitats. Avui al Connectats ens acompanya la seva directora, Lluís Espín. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Com estàs?
Molt bé. I tu?
I enfeinada?
Molt.
Sí, no?
Sí. Sí, sí, ja va bé.
Explica'ns què feu a BINNA.
Bé, doncs com tu has dit, la nostra entitat, Fundació BINNA, el que pretén és donar visibilitat a les entitats socials que treballen amb persones que tenen algun tipus de discapacitat o que estan en risc d'exclusió social, i posar els seus serveis a l'abast de l'empresa privada, de manera que les empreses privades tinguin una opció més de proveïdors en el que són aquestes entitats que fan treballs molt professionals i fan feines o productes que estan, són totalment competitius amb qualsevol altre producte o servei que hi hagi al mercat.
O sigui que diríem que feu com de mitjancers.
Exacte, fem de mitjancers. Ja no tant potser de mitjancers, sinó de, diem que som el pont. Som el pont entre l'entitat social i l'empresa privada. I fem el seguiment, òbviament. Vull dir, no és només que l'empresa ens diu m'agradaria fer un esdeveniment corporatiu, busca'm una empresa de càtering i jo li facilito un nom, sinó que la funció de BINNA és fer la coordinació i vetllar perquè tota la gestió es faci ben feta i amb dues parts quedin contentes.
Mm-hmm. I com ho feu, això?
Bé, a veure, amb això el que hem de fer és molt de networking, perquè i hem de fer molts contactes, perquè cal diguéssim ensenyar i mostrar una realitat que no tenim interioritzada, que és que les entitats socials poden ser molt professionals, i el que fem és anar a tots els esdeveniments on hi ha empreses i explicar a totes les persones que hi ha allà un per un què és el que fem. També fem visites vull dir concertades amb empreses. Ara estem en l'àmbit més de Sant Cugat, però és un àmbit a tota Catalunya, i expliquem què és el que nosaltres oferim, i ràpidament tenim una bona resposta per part de l'empresa, de l'empresa privada.
Que... Sí, hi ha una sensibilitat per part de l'empresa?
Sí, sí, hi ha sensibilitat. A veure, no ens enganyarem, que hi ha una llei que s'ha de complir, aquella llei que hi ha un percentatge que s'ha de complir, que ara no me'n recordo del número que és, però no, la majoria d'empreses amb les que jo he contactat mai ho han fet per això. sempre ho han fet perquè és fàcil empatitzar i posar-se en la pell d'un altre, perquè tots tenim algú, coneixem algú que té algun tipus de discapacitat i ràpidament et poses en el seu lloc. I crec que les empreses estan sensibles a rebre aquesta informació, perquè també no saben on han de buscar. Hi ha empresaris que diuen: fa temps que volia fer alguna cosa amb una vessant social i no sabia com començar, perquè si no coneixes les entitats no saps els serveis que ofereixen. Per això estem nosaltres, que davant de la necessitat de l'empresa fem la recerca del que li pot ser més interessant i li presentem les diferents propostes.
El pont aquest que abans comentaves.
El pont.
Però porteu molt poc temps, podríem dir, perquè, de fet, Vinna neix el 2019.
Sí.
En realitat, aquesta és l'any de fundació. Què és el que motiva aquest projecte?
Mira, aquest projecte neix de la inquietud d'unes dones d'empresa, que són amigues i que tenen aquesta necessitat de fer alguna cosa de caire social. Aleshores, elles són les primeres que, dintre del seu horari laboral, es deixen els divendres per anar a conèixer fundacions i comencen a fer recerca, a parlar, a veure quina era la necessitat que hi havia concretament per a aquestes entitats, perquè aquestes entitats normalment viuen de subvencions i les subvencions tenen una data de caducitat i un límit. Per tant, s'havia d'impulsar l'economia d'aquestes entitats. I el que va començar sent això va acabar sent una fundació com és ara. I tenint en compte que la pandèmia les va agafar enmig.
Això et anava a dir, perquè, clar, la data de naixement de la fundació és el 2019, però el 2020 arriba la pandèmia per tots i vosaltres esteu just començant aquest projecte. De quina manera us afecta aquesta pandèmia?
Doncs mira, jo et parlaré del que elles m'han explicat, perquè de fet jo estic des del 4 de febrer, però sí sé que elles ho havien pensat tot com a un objectiu per fer esdeveniments socials i amb la pandèmia es van acabar els esdeveniments. Per tant, havien de reinventar i havien de donar-li un altre caire que no fos esdeveniments, perquè esdeveniments no hi havien. I aleshores van veure les altres necessitats que van sorgir dintre de la pandèmia, que era, doncs, portar càterings a domicili, fer de regals d'empresa, per exemple, per Nadal, fer lots de Nadal, i les empreses grans les encarregaven a la fundació i nosaltres les encarregàvem a les entitats socials. Vull dir que ja van fer un gir i ara, doncs, no només es fan esdeveniments, sinó que es fan altres tipus de col·laboracions.
Estem parlant d'entitats socials que a Catalunya n'hi ha per tot arreu.
Sí.
Vosaltres aglutineu quantes en
ara,
aquesta plataforma?
En aquest moment tenim 26 a la plataforma.
26.
I tenim un objectiu d'acabar el 2022 amb 50.
Molt bé. I estem parlant que són entitats de quin tipus i d'on són? Són d'arreu de Catalunya?
Per ara són d'arreu de Catalunya, però són molt ambicioses i no descartem fer tot el territori nacional. Però, per ser realistes, l'objectiu ara és totes les províncies de Catalunya, Girona. De fet, ja estem treballant amb Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona. Vull dir, no és que sigui un futur, és que és una realitat. Estem organitzant i posant en contacte empreses i entitats de tota Catalunya. Quin tipus d'entitats? Totes han de pertànyer a el que és, se'n diu, el tercer sector. Val? I no hi ha distinció de gènere. tant és que siguin, que aglutini homes com dones, vull dir, és igual. Aquesta no serà una mesura que nosaltres posarem com, no, si només hi ha dones, no, o si només hi ha homes, no. Vull dir,
ara... Però són entitats que es dediquen a què? A fer què, per exemple?
Doncs mira, des de les que fan productes com les que donen serveis, per ser més concreta. Per exemple, tenim una que ha fet les roses de Sant Jordi, del Rosal, que són galetes en forma de rosa i que se n'han venut, i les haureu vist a la tele, perquè són de la famosa fàbrica de galetes de Tàrrega, del Rosal,
sí.
I se n'han venut, no aquí i no per nosaltres, però sí 23.200. Se n'ha fet ressò als mitjans principals de comunicació de Catalunya, perquè és un èxit, i nosaltres a Sant Cugat les hem portat aquestes galetes i les vam vendre a la nostra parada de Sant Jordi. Però també facilitem serveis, com ara serveis de neteja, serveis de bugaderia, repartiment de correu a la població de Sant Cugat i Valdoreig i Mirasol. Vull dir, hi ha diversitat de tasques que es poden fer. Hosteses, quan es fa unes hostesos i hosteses, quan es fa un esdeveniment, ens contacten, pues, per dir-ho, Sant Cugat Empresarial ha apostat per nosaltres i nosaltres portem hosteses o hostesos que tinguin algun tipus de discapacitat i que ens els porten d'aquestes entitats socials. Mm-hmm. O sigui, ja veus que tenim un ventall
bastant
ampli.
I em pregunto com s'estableix aquest primer contacte entre les entitats i vosaltres, perquè, clar, porteu relativament poc temps.
Sí.
Us coneixen? Piquen sí. a la porta i diuen, som la fundació de tal i ens han parlat de vosaltres i ens agradaria...
Doncs mira, et puc dir amb un somriure ben gros a la cara que sí, que això ja s'està produint i que ens agrada molt que passi, que ens vinguin a buscar, perquè fins ara érem nosaltres que les sortíem a buscar, i ara ja ens... i sortirem, sortirem a buscar-les, però ja ens comencen a demanar formar part de la nostra plataforma, i això ens fa molt felices. Per què? Perquè necessitem tenir suficient catàleg per poder oferir els serveis, perquè les empreses també ens estan contactant, també ens entren ja a través de la web. I això vol dir que el que fem, el que s'ha fet fins ara, està fent ja una miqueta de soroll. I ja no és qui són aquestes, sinó Fundació Vine es recomana de boca a orella. I això és el que volem.
Mm-hmm. Ara que parlàvem del tipus d'entitats que formen part o que poden trobar-se a la vostra plataforma, recordes així de memòria si hi ha alguna d'aquestes entitats que siguin d'algun dels municipis del Connectats? De Sant Cugat ja sé que sí que hi ha alguna,
sí?
Però de Sabadell, Terrassa, Badalona o el Prat, a mi em sona que hi havia alguna.
El Prat de Llobregat, i tant. Al
sí,
Prat
no?
de Llobregat tenim Rubricatus.
Sí.
Una gran entitat, els conec, vaig anar-los a visitar, em va agradar moltíssim i tenim molt bona connexió. També hem venut roses de Rubricatus, ens han fet alguns pressupostos per càterings. Vull dir, ara mateix a Sabadell i Terrassa em fas dubtar, jo diria que encara no. Hem tingut molt èxit a Lleida, no sé què ha passat, però a les terres de Lleida hem tingut molt èxit i tenim moltes entitats de Lleida, però estem buscant establir aliances amb totes elles. De fet, jo tinc una llista de 17 que m'he de posar les piles, el que passa és que no sé si és que fa bon temps i s'ha acabat la pandèmia, que ara doncs ens han demanat molts pressupostos i estem molt contentes.
I escolta, Lluïsa, per dur a terme tota aquesta tasca que feu vosaltres, és a dir, la vostra fundació com se sustenta, com s'aguanta?
Bé, doncs ara, actualment, la fundació, com que és tan jove, forma qui està fent el sustent de la fundació és el patronat. Vull dir, són les patrones que han fet unes aportacions de manera voluntària i són les que ens donen ara energia per tirar endavant. Després, també rebem donacions, perquè nosaltres com a fundació no podem fer factures, no facturem, no cobrem, però sí que rebem donacions. I les donacions no les rebem de les entitats, ni molt menys, sinó que les rebem de l'empresa, que és a qui estem oferint un servei. Aleshores, quan acabem un servei, nosaltres passem cordialment una carta en la que informem de que som una fundació sense ànim de lucre, cosa que ja saben, i si ens volen fer un donatiu, doncs és molt ben rebut. I això és el que farà que aquesta fundació doncs vagi creixent. Estem oberts i estem gestionant per tenir com es diuen, patrocinis, i també per tenir partners que apostin per nosaltres. Però bueno, ha sigut tot tan ràpid, Carme, del 4 de febrer a avui dia 11 de maig, que hem agafat una velocitat que, bueno, ho volem fer bé, i per tant no cal córrer, però sí que cada passa que fem siguem ferm.
Contempleu també que hi hagi particulars que puguin fer aquestes donacions? Sí, no?
Oh, i tant, clar que sí que hi ha particulars. El que passa és que nosaltres, allò que entres en una pàgina i el primer que et surt fes una donació, doncs no és el nostre leitmotiv, sinó que primer vegis què és el que et podem donar nosaltres i després doncs ja ens faràs el donatiu. Òbviament que estem oberts a qualsevol donatiu, perquè és el que ajuda que la fundació tiri endavant, però hi ha d'haver una contraprestació. Si no, ja seria una figura com més de mecenes o alguna cosa així. Uh-huh. Mecenatge.
A on us poden trobar? Us poden buscar per internet?
Sí, ens poden buscar per internet a la web vinne.org, va amb V i amb doble N.
I acabat amb E?
Exacte, amb acabat amb E. I també estem al carrer Santa Maria de Sant Cugat, el número 42. O sigui que a qualsevol d'aquests llocs estem amb els braços oberts.
Doncs avui us hem parlat d'aquesta fundació. Agraïm la visita de la Lluïsa Espín, que ens ha vingut a parlar sobre la tasca que fan, i t'agraïm moltíssim la visita, Lluïsa.
A vosaltres per donar-nos veu. És molt important també per nosaltres.
Gràcies i bona tarda.
Bona tarda, Carme.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I a aquesta hora de la tarda al Connectats us parlem d'esports i hem de fer referència a l'equip terrassenc del Sant Cristòbal, que ha fet història enguany quedant tercer de la tercera divisió i disputant la promoció d'ascens a segona. Per parlar d'aquesta gran temporada i del club, el nostre company Sergi Estapé es troba amb el president de l'entitat, Francesc Manchado. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs estem amb el president del centre parroquial Sant Cristòbal, el Francesc Manchado. Bona tarda, Francesc.
Hola, bona tarda.
Podem parlar de temporada històrica, no?
Doncs la veritat que estem vivint doncs una etapa gloriosa de la història de Sant Cristòbal i el fet de poder compartir amb molta gent doncs, que han viscut doncs, l'etapa des que va ben bé es va crear, doncs, doncs és un cúmul de sensacions que és indescriptible. De veritat, molt maco.
Hem de tenir en compte que és un... Bueno, l'equip, el primer equip, fa tot just 6-7 temporades estava a segona catalana i ara està, doncs, bueno, ha aconseguit una de les classificacions més importants de la seva història, la tercera de la Real Federació Espanyola de Futbol i la disputa d'aquest play-off, no? Vull dir que és una cosa que en 6 anys la cosa ha anat cap amunt, no?
Doncs, mira, ho acabes de dir tu. En qüestió de 7 anys hem arribat a una situació que la veritat que nosaltres ara és una cosa molt èpica, que no havíem, bueno, ni en millors somnis pensaven que podrien assolir. I et diré que ara, després de dir això, venen imatges de record doncs, quan eren a segona catalana i vam viure doncs, a tota la Junta i justament amb Miguel Àngel doncs, aquesta circumstància desagradable de baixar de primera a segona. I aquest any, l'any que ve estar a segona catalana, doncs va ser potser de lo més, com et diria, doncs, una situació molt estranya doncs, que volien sortir-se d'allà perquè veien que el club no s'ho mereixia viure aquesta temporada segona. I va ser un cúmul d'emocions perquè al final doncs, quan un puja queda campió de Lliga i doncs, segur que hem viscut històries, moments complexes i emocionants i recordo que aquella temporada va haver-hi de tot, fins a l'últim moment, molts nervis, molt d'ansietat, però al final doncs, ven assolir el lideratge de la Lliga i vam pujar a primera catalana i des de llavors vam establir, potser també ens va servir una miqueta d'experiència el fet de baixar a segona i vam establir una línia de treball que fins ara doncs, s'està portant a terme. Vull dir que tot el que havíem pensat que podíem fer doncs s'ha fet realitat i ara hem de tindre i si podem mica en mica pujar al grau, doncs això doncs, és una miqueta doncs, el fi del club, anar creixent mica en mica i ojalà l'any que ve doncs, podem estar una mica millor, no? I si no, mira, doncs que està com estem, que la veritat és que ha estat molt bé i jo sempre li estic agraint a la gent que ha participat, sobretot al cos tècnic i als jugadors, doncs que han fet realitat un somni i han fet gaudir a una afició doncs que ho van veure el dia que vam anar aquí a Rubí, que fins i tot els que pensaven que vindria gent es va sorprendre la gran recolzament que vam rebre per part de molta gent que van, no sé, diuen la gent que són 700, 800, el que sigui, no igual. Va ser un, per mi va ser molta gent i que estic en deute amb tota la gent que va vindre perquè emocionalment em va sentir molt agraït. I dono les gràcies per part de Sant Cristóbal a tothom que va vindre a recolzar l'equip.
Sí, es parla d'unes 700 persones. En aquest cas expliquem que el president es refereix al partit de les semifinals, diríem, de la promoció que va perdre amb el Girona, però que sí que es va disputar el Can Rosés a Rubí, però que va comptar, com deia, amb la presència d'això, doncs, sobre les 700 persones que, jo suposo que això és un, doncs era impensable, no?, que tanta gent es recusava, gent d'altres clubs que van venir també a donar suport, vull dir que va ser com un terrassenquisme amb tots en pors de que el Sant Cristóbal aconseguís la fita, no?
Doncs sí, és que és una sensació molt agradable veure doncs, gent de la ciutat que pertanyen a altres equips que volien doncs, que el Sant Cristóbal pogués guanyar i poder assolir la final del play-off. I és que el que et dic, que crec que és el camí. Nosaltres, jo particularment, ja ho dic moltes vegades com a terrassenc i garenc, em sento molt identificat amb tota la gent d'aquí i si podem ajudar, doncs això és una... Doncs que millor compartir unes sensacions emocionants amb gent que estimes, no? i el fet de veure allà doncs, gent del Terrassa, gent de Sant Pere, gent de Sant Llorenç, gent de tot arreu, fins i tot gent que va vindre de fora, que havien estat relacionats amb el Sant Cristòbal i Vigüíom, una mica lluny d'aquí, que van fer l'esforç de vindre per poder compartir aquest moment històric per Sant Cristòbal, i això és una cosa que t'omple completament.
Aquests sis anys que parlàvem del pas de segona catalana a la tercera no han sigut fàcils, han sigut convulsos, hi ha hagut la pandèmia, hi ha hagut molts canvis de sistema de competició, pensant que aquest any doncs, baixaven cinc equips, és a dir, que no era fàcil mantenir-se, però l'equip, estem parlant d'un equip de barri, no estem parlant d'un equip que és el primer com pugui ser el Terrassa, no? O pugui ser el Sabadell de Sabadell, sinó que és un equip de barri, però que amb molt orgull i amb molta feina doncs, ha aconseguit això. Parlaves abans de Miguel Ángel Moreno, que era el president anterior, això és, sou pràcticament la mateixa junta, això és, bueno, això també ajuda, no? Doncs sou gent ja molt que us estimeu al club i que, bueno, que fa molts anys que esteu al peu del canó i això també ajuda que l'equip tiri endavant, no?
No, sí, perquè crec que amb clubs com els nostres, que són, doncs, som qui som i hem de ser coherents a l'entitat, doncs requereix del recolzament i l'ajuda d'amics. I llavors tota la gent que està a la Junta, com a gent que no està a la Junta, però que vol ajudar a Sant Cristòbal, doncs són amics i volem tots estar bé. I crec que a la societat actual, doncs si comencem a mirar les coses com pensem que hauríem de mirar molta gent des d'allà perquè tinguem visquem moments d'alegria, sobretot estar envoltat d'amics i que tota la seva relació sigui molt molt, molt agradable per poder compartir amb la gent que estimes, no? En aquest cas, doncs som tota la junta som amics, anem, ens juntem bé cada dia i és com si hi ha una trobada d'amics, no? I això ajuda molt, la veritat és sí. I llavors amb Miguel Àngel de Ses Díaz, doncs es va juntar tots i de tindre aquest agraïment que jo sempre expresso perquè doncs em va juntament amb el Plàcid, em van agafar i vaig entrar dintre d'aquesta família i a mica en mica van afegir més gent que doncs que fa doncs que la pinya doncs cada vegada doncs és millor i tenim més gent que col·labora i que mica, i són gent molt íntegra en el club i volen doncs, aportar el seu granet de sorra perquè vagin millor les coses i això crec que ho estem aconseguint.
A la part tècnica sí que hi ha un pal de paller. L'arribada d'Oliver Vallabria quan es recupera la primera catalana és un tècnic que s'ha integrat plenament al Sant Cristòbal i que realment els seus números estan aquí, no? Vull dir, és una de les peces importants, l'Oliver, no?
Home, Oliver, en aquest periple de la història, doncs em porta la gran, diria, el tant per cent de més recompensa de la seva feina en el club, perquè hem de ser, el club està aquí, ell va, gràcies a tots els anys que porta el Sant Cristòbal, perquè ell va vindre en primera catalana i al final va aconseguir l'ascens a tercera i ha aconseguit mantenir l'equip, doncs, el que diem sempre, no? Els que juguen són els jugadors i els que aporten l'equip és el cos tècnic, però qui escolta, el director de l'orquestra és Oliver i el seu cos tècnic, doncs Víctor, Joan, Pol, tots els que entren, comporten l'equip tècnic, que han fet realitat això, perquè sabem que això, tots els equips busquen tindre un director, un entrenador que sigui capaç de dirigir doncs, en èxit la temporada, però això no és fàcil. I Oliver ha aconseguit doncs, cada any superar-se. I això és fruit del seu compromís que té amb el club, la seva il·lusió perquè tot vagi molt bé i bueno, és que és una persona que li agrada superar-se. Vull dir que, i el Sant Cristòbal ara mateix és una imatge d'ell.
Mm-hmm. Realment també jugadors, ha recuperat jugadors veterans que molts, bueno, semblava que ja la seva carrera està acabada, per exemple, l'altre dia un d'ells, David López, que ha estat al Terrassa, i la Franca d'allà, aquí he après a ser suplent, aquí doncs, he après una sèrie de coses que l'entrenador els ha sabut aglutinar. No? Volia també fer una mica d'incidència. Dèiem clarament que el Sant Cristòbal és un equip de barris, el pertany al barri Calengola. Quina relació hi ha? Perquè, clar, el barri ha canviat molt. Com està integrat actualment l'equip o el club en el barri?
En el barri? Sí. Bueno, doncs, històricament, el barri de Calengola ha sigut és el barri de Sant Cristóbal. És l'estadi Sant Cristóbal de Calengola. No? I et dic que ara mateix la integració crec que està, doncs, com quan jo era petit i anava a Sant Cristóbal, doncs els nanos del barri sempre tenen la primera opció d'anar a vindre a jugar aquí perquè és més a prop, perquè, bueno, i perquè tenen, és més fàcil de lo que són els moviments, estar molt proper a la seva casa i llavors ja... què et diré, doncs el club està molt amb els nanos, perquè de fet se mira qualsevol persona que veu el Sant Cristòbal que per la tarda tenia un munt de nanos que en compte d'anar-se al carrer a jugar, doncs mira, venen allà, que sempre tenim a totes les nens, a molts nens ja ficant-se al camp de futbol, que ens diuen, vinga, no, que ara t'han d'entrenar, i el qual significa que els nens doncs, tenen molt integrat el que és el club de Sant Cristòbal, no? La gent del barri. I això, doncs, pensant en el que és la integració i el que és la feina que nosaltres com a club considerem que s'ha de fer socialment, doncs veiem que té la seva recompensa, perquè hi ha molts nanos que, del barri que venen a Sant Cristóbal a jugar. I fins i tot l'altre dia, quan vam jugar al play-off, dominó la quantitat de nanos que venien a animar el club. I això, doncs, per nosaltres... A mi m'omple, de veritat, veure nanos que obliguen els seus pares perquè vinguin a veure el primer equip, doncs crec que és el camí per fer més gran el Sant Cristóbal. Mica en mica han de viure situacions emocionants perquè tothom que vingui al Sant Cristóbal a veure doncs, els nanos, el primer equip i el que sigui allà al Sant Cristóbal es senti com a casa. I això crec que és, per mi, un dels propòsits que tinc com a president. Que se sentin tothom com a casa.
Doncs, Francesc Manchado, president del Sant Cristóbal, felicitats per la gran temporada, molta sort de cara al futur i gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada, Sergi.
Bé, doncs avui hem tingut un altre dels històrics del futbol català, aquest equip terrassenc, del qual doncs, hem destacat aquesta històrica temporada que han fet. L'enhorabona també des del Connectats.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bona tarda. La família d'avui, dia 11 de maig, recordem la mort d'ara fa 41 anys de l'icona, encara ara recordat pel món de la música, del reggae. Bob Marley, el cantautor, compositor, guitarrista i sorprenentment periodista, va morir en un dia com avui a l'Hospital de Miami a causa d'un tumor cerebral, deixant enrere una vida musical plena d'èxits que a continuació recordarem. Ell neix el dia 6 de febrer de 1945 a Jamaica i és traslladat al cap d'uns anys a Kingston, la capital, amb la seva mare. Seguidament, Robert Nesta Marley, o, com tots el coneixem, Bob Marley, funda el grup de Wailing Wailers, llançant un primer senzill que arriba al primer lloc de les llistes jamaicanes. Marley es converteix, doncs, llavors en un dels primers a escriure cançons sobre els joves delinqüents del ghetto de Kingston. Més tard forma un nou grup que els és molt difícil de trobar representants, fet que fa que redueixin els èxits esperats per Bob i la companyia. I no és fins a principis dels 70 que s'alineen amb Lee Perry, un dels productors més revolucionaris del moment i que va fer donar un gir de 360 al seu treball, donant com a resultat algunes de les seves millors obres, com Soul River, Small Axe o 400 Years. Després d'uns anys i havent iniciat la seva carrera en solitari, Bob es disposava a fer un concert quan el van atacar, fet que va fer que es traslladés a viure a Florida, multiplicant així les seves gires a Europa, als Estats Units i a Àfrica. L'any següent es va editar l'àlbum Exits, que va convertir en un supervendes a Anglaterra. I un any més tard, el 1980, publica Uprising, l'èxit del qual va ser arrasador, propiciant una nova gira europea que va batre tots els rècords d'assistència. A continuació, Marley, el rei del reggae, que hauria malalt malauradament de càncer i moriria en un dia com avui a Miami. A continuació, els deixem amb un dels màxims èxits i himnes pacifistes. One Love. There will be no doom. One Song. A pity on those whose chances grow tenor. There ain't no hiding place from the Father of creation.
Clar que sí, arriba l'hora els dimecres del Coses d'Antes, la secció que ens fa viatjar sovint al passat i que gestionen l'Oriol Carreras i el nostre company Sergi Estapé, que acabem d'escoltar fa una estoneta, però el tornem a tenir. Bona tarda, Sergi.
Què deies, dius, d'un programa?
D'un programa de què?
Ah, no. Ah, bola...
Ells a la seva bola, sí, clar, com sempre.
Connector.
Home, jo estic connectat sempre.
Nois, que estem en directe.
Bona tarda, doncs tornem una setmana més.
Directe, aquest... en directe,
sí. Clar.
Quina hora és?
Directe, són los...
La 016, 017, 18.
4 minutets i seran 3 quarts, vinga.
Sí, home, que...
Hola, què tal, bona tarda.
Hola.
4 segons.
Sí, sí, de la manera més tonta i absurda.
I absurda, que després ens falta. Ai, va, vinga.
Passem al programa. Doncs, hola, què tal, Sergi?
Coses d'antes.
Sí, 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 aquí estem, connectats. Que, atenció, és que no, hi ha molts nervis.
Hi ha nervis.
Hi ha nervis. Perquè ahir es va fer la semifinal d'Eurovisió, demà hi ha l'altra semifinal, i dissabte hi ha la final d'Eurovisió, sí, home, el Festival d'Eurovisió. Home, per favor.
Sí, avui parlem d'Eurovisió.
Avui parlem d'Eurovisió.
Molt bé, doncs vinga, Eurovisió.
De fet, avui és com un dia de descans, saps allò? Saps el dia de reflexió?
Ja començareu a... A veure si comenceu ja a parlar del tema.
És una selecció de temes, de cançons... Perquè ara, clar, aquests dies a la ràdio i a la tele es recordaran actuacions mítiques, d'Eurovisives... I Espanya, que quedó última, con aquella marca, bla, bla, bla.
El Chigli 4,
doncs,
el Rosa d'Espanya...
Jo li he donat una volta al tema, que això...
Molt bé, això l'havia donat la volta.
Quan parles en direcció, sempre... Dóna-li
una volta.
Quan proposes un tema, dóna-li la volta.
Quan no et volen dir que no, et diuen...
Dóna-li la volta. Sí, que tu surts del despatx i dius... I com li dono la volta, jo? Ja ho he pensat.
El despatx no dona la volta, però tu sí.
Sí, parlem-ho clar. Si tu vas amb un tema, una idea, un projecte, que ja has pensat. I llavors direcció et diu... Em fa... Dona-li una volta. I que surts d'allà i dius... Però quina volta li dona?
Sí, jo m'ho he currat i he fet una presentació digna de... Va, vinga.
Vinga, cançons oblidades d'Eurovisió. D'acord? Cançons oblidades, que podrien ser totes.
Totes.
De tots els anys. Però he fet una selecció. Ens anem amb el... Bueno, escoltarem un fragment i després us diré quina posició van quedar i quants punts van aconseguir.
No?
Sí, farem així una miqueta concurs. Sí. Un concurs una mica absurd, perquè, clar, és impossible. No. Però, bueno, per fer uns jijis cajas, des de casa també podeu jugar. Doncs va, cançons oblidades a Eurovisió, posarem un fragment de del tema i a veure si sabeu qui és. Llámame. Bueno, us dono una pista, és de l'any 1961. T'ha agradat aquest,
no sé,
aquest tall? Llámame... Torna a posar que t'ha agradat, Jordi, una miqueta, eh? Jordi, no ho diguis, això. Per cert, m'he deixat de dir que són temes amb representació espanyola.
Ah, és a dir,
vale? 1961.
Sí, és aquest, el Gato Pérez.
Luxemburg, es va celebrar el Festival d'Eurovisió, és Víctor Balaguer.
La rama podada. Això es va presentar.
Això es va presentar a Eurovisió. Sí, sí. Això no, aquest tema.
Això. I aquest senyor qui era, Víctor Balaguer?
Un cantant. Escolta, quants punts diries que va aconseguir? Bueno,
3.
No sé si dir-te primer la posició o els punts, perquè va acorde, diguéssim.
3, jo crec que va 3 punts.
Va aconseguir 0 punts.
Oh!
Per tant, posició número 13.
13 de quants?
Recordem, de 13. Ah, perquè recordem que aleshores no es presentaven tants països com
clar,
ara, eh?
Ara ja és un... Escolta.
Per tant, era més fàcil
que no es
posa algú que aconsegueixi una puntuació, no portis un xitxarel·lo, que t'aconseguiràs.
Però jo sempre he pensat que, igual que, per exemple, les travesses, el sí, que és tan fàcil... tan complicat fer els 14 com
correcte,
fer el 0. Per tant, hauria de premiar-se, i això és el mateix.
Sí, sí.
Si tu fas 0 punts, hauries de ser el guanyador, també.
També és veritat, també és veritat. Però el cas és que ningú se'n recorda de Víctor Balaguer, llama-me, eh? Tu vés esperant les trucades, que no en rebràs.
Va, Víctor, vinga.
Va, següent. Arrenca, següent. Any 1972, Edimburg. Amanecer.
Va,
que aquest el saps. Qui és?
El Jaime Morey.
Jaime Morey, correcte.
No cantaré la versió que es cantava a col·legi d'aquesta cançó.
Es va fer una versió?
Es va fer una versió amb, doncs, una mica tirant a pornogràfica.
Bé, any 1972, Amanece, posició número 10, va aconseguir 83 punts.
Sí, sí, sí.
83 punts.
Bé, aquesta cançó va ser bastant...
ja l'he patit. Sí, sí, sí.
Però el record.
Saltem del 72 a l'any 1976. Tens un punt, molt bé, eh?
Ah, va, gràcies.
1976, tenim aquest, va. Hasta sobran las palabras. També l'hauries de conèixer, és de la teva època.
No me'n recordo el cantant.
S'ha quedat pendent la versió de Jaime Morey a l'escola, eh?
No... Sí, després te la diré. Aquesta és la sobran les palabres per a dir ta-ta-ta, i no me'n recordo.
El tema és sobran les palabres, correcte.
Una pista.
1976, es va celebrar a La Haia. Mira, mira.
Bruno Lomas, no.
Quasi. Braulio.
Braulio.
Braulio. Braulio. Va arribar a la
sobre
posició...
Sobre les palabres. Sobrava la cançó, també, eh? No les paraules, no la cançó.
Sobrava la cançó. Posició número 16, eh? Posició número 16. Número 16 va aconseguir 11 punts. Va, Díaz,
no
puc
dir.
Per què, eh?
No, perquè no.
Però Díaz, mitja paraula i pip, no?
No.
Amanece, què?
No, ja...
Em sembla que ja sé... Ja.
S'estremecen.
Algo de la carn d'olla, no?
Sí, més o menys.
Vinga. Va, doncs ens n'anem a Dublín, el 1981. Que aquest no sé si el sabré pronunciar, ja t'ho dic ara, però almenys escoltem la cançó, aviam. I solo tu, i solo yo. Va, això t'he posat aquí la tornadeta, eh? I solo
tu. Sí, sí, la cançó la recordo, sabem, que no sé què...
Solo tu!
Mickey, no era
Dublín, Mickey. 1981.
Dóna'm una pista, ràpidament.
Va aconseguir 38 punts.
No, això no ho sabré.
José María.
José María...
Bacelli.
Bacelli, sí. Bacelli. Sí, sí, el Bacelli.
Posició 14, 38 punts, que jo veig... Sento aquesta cançó i em ve una pista de ball, eh?
Sí, sí. No, allà ballant... cançons que, bueno, eren de l'època.
Amb aquells pantalons d'elefant, eh? De pota d'elefant.
Sí, sí, sí.
Amanece, què? Vinga, 1980... No, 1993, Mill Street. Escoltem el tema que va representar a Espanya aquell any al Festival d'Eurovisió. Confundido 1993, eh? Crec que estem anant molt ràpid, eh?
Molt ràpid, molt.
Estem anant molt ràpid.
Hem passat, estic encara amb el Víctor Balaguer.
I hauràs de cantar Amanece, eh?
Amanece,
hauràs
sí,
de cantar Amanece, la versió escolar. Però això es feia, de fet, eh?
Home.
O sigui, que estem parlant d'una època, allò típic que sempre expliquem, eh? Però que hi havia una cadena, que no hi havia oferta... No teníem millor oferta que la que ens donava Televisió Espanyola, i aleshores te'n passaves el que te'n passaves.
Que fos.
I llavors Amanece.
I votaves.
Amanece.
Exacte, Amanece era la versió, doncs, bueno, de que moltes...
Tenies molt temps lliure, i
exacte,
llavors, bueno, cadena, les neurones...
Tot era una mica més gris, era...
Les neurones i les hormones...
I les hormones...
Treballaven.
No, no és com ara, que tots els nanos de 12 anys ja ho saben tot, llavors no se sabia res.
Sí, sí. No, bueno...
Una mica bo la cebolleta,
doncs,
però és que
escolta,
ja
ara m'has donat una idea, perquè, bueno, ara i els teus ja són grans, no?, però potser Amanece... serviria per explicar segons què, no?
Nens, veniu, que us haig d'explicar una cosa. Sabeu, allò de l'abella i de la flor, res?
Primer els hi fas escoltar la versió original.
Després la versió del col·legi.
I després la versió didàctica.
Exacte.
Bé, tornem a escoltar aquest tema de 1993.
Sí, que no.
El tema es diu Hombres, eh?
Todos los hombres son tan egoístas que han confundido macho con machista.
Això es va presentar, Delita, en sèrio?
Eh?
No li va
sí,
fer vergonya?
Sí, sí, sí. Que jo quan ho vaig escoltar dic, això és Azúcar Moreno.
Sí?
I no. No, no, no. És...
Les greques.
És... T'ho dic ja?
Sí.
Eva Santamaría. Eva Santamaría. Va arribar a la posició...
No l'havia sentit mai.
Doncs sí, sí, a mi em sonava, eh?
A mi em sonava...
Que, a més...
És ja de l'època que jo ja no mirava Eurovision.
Que, a més, és la típica... No és el cas, eh? Crec que no és el cas. Però quan es coincideix, per exemple, a la volta ciclista o alguna cosa així, s'utilitza la cançó eurovisiva representant espanyola per utilitzar-la de separador a Televisió Espanyola, sí, sí. O que sigui, no? I aquesta jo crec que no seria l'escollida, eh? Perquè la temàtica també té lita. Bé, 11a posició... 58 punts. Bastant bé, eh?
Per lo dolenta,
per lo dolenta cançó, que és aquesta
cançó. Era molt millor la cançó de Víctor Balaguer. Un pas a parar. Víctor
quina?
Balaguer era molt millor.
Quina era aquesta?
La Víctor Balaguer,
ja va bé, ja va bé. Però veus? Estem donant a conèixer cançons que eren oblidades i les estem fent reconegudes.
Però Amanece no la tenia oblidada, eh?
Amanece, va. Va, 1999.
De la secció, coses d'antes que amanecen.
Ah, exacte. 1992 com a subtítol. Allò a la faixa del llibre. 1999, Jerusalem. Tenim una cantant, ja et dono la pista, és una cantant que va representar Espanya amb aquesta cançó. Només diré que el nostre estudiant en pràctiques ha marxat.
Cristina Aguilera?
I amb criteri.
Sí, sí.
Cristina Aguilera? No és Cristina Aguilera.
Jo què sé.
Cristina Aguilera.
Jo ho he deixat anar.
Representant espanyola.
Cristina Aguilera no existeix?
Cristina Aguilera. Sí que existeix, però... Home, representant espanyola, Cristina Aguilera, és Lídia, No Quiero Escuchar.
Ah.
No quiero escuchar tu voz susurrar.
Que de fet ja... avisava del que podien escoltar
jo,
o
jo
no.
Jo vaig a dir una cosa, o sigui, jo entenc que una cantant en solitari digui Shakira, és un nom que ningú pràcticament sí. Se'l posa. Malú.
Sí, sí.
Però Lídia.
Malú, Lídia. Com a nom
de moltes de Lídies. O sigui, sí. T'estàs, tu mateixa t'estàs ensorrant la teva cara. No Lídia, què Lídia?
No precipitis. No precipitis però... perquè va posar Lídia amb Y a la primera.
Ah,
això ja canvia.
Llavors...
Va, anem al 2013, que era aleshores quan Televisió Espanyola ja va dir, escolta, posem algú amb nom.
Encara lluny.
Perquè recordem que el festival l'han passat representant a Espanya Julio Iglesias, Rafael... Sí, sí. Salomé,
Víctor Balaguer,
Maciel, La Dècada Prodigiosa i Paro, Serafín Zubiri, dos anys, Serafín sí, Zubiri, sí, sí. Sergio Dalma, sí, sí. De Sabadell, que sempre es diu Sergio Dalma, de Sabadell, i es diu Josep Capdevila. Vale, ja ho sap tothom. Doncs van apostar per un grup bastant conegut, que aquest sí que el van utilitzar per diferents cortinetes i separadors i tal de Televisió Espanyola. 2013, Contigo Hasta el Final. Aviam si saps qui és. Qui són?
Cielo azul.
Vinga.
Sí?
Hi ha una pista aquí, eh? Hi ha una pista en aquest tros, eh?
Cielo azul.
Ah, sí, home, és canària, no?
Ara vas bé.
Com es diu?
El sueño...
De Morfeo.
De Morfeo. Vinga.
Mor...
El sueño de Morfeo.
Feo.
Que el 2013, a Malmö, van cantar, doncs, aquest tema, Contigo Hasta el Final. Van arribar...
La senyora Morfeo era, no havia sigut la parella del Fernando Alonso.
Sí, correcte. Correcte, correcte, la Morfeo.
Però com es van conèixer? Ella cantava mentre...
Doncs, que bien que cantas, que haces después del concierto...
Que ella havia sortit a Los Serrano.
Sí, és veritat, és veritat. De fet, sí, hi havia una història d'amor.
Amb en Parea.
sí que
s'ha fet d'en Pere.
De fet, el Sueño de Morfeo era un invent...
Tan pitjor que en Pere, no?
Era actor, és actor de teatre, ara. Ah. Teatre clàssic.
Però ja vocalitza millor que abans.
El Sueño de... Sí, millor que jo. El Sueño de
millor
Morfeo...
Millor que el de cines.
El Sueño de Morfeo és un invent de la productora de Los Serrano. Mm. Si van crear una cançó... Saps que hi havia un grup que deien...
Sí.
Va tenir tal èxit que van aguantar fins que van poder.
Però, escolta una cosa, podríem fer un dia un... Un d'allò de la Serrano.
Un d'allò de la Serrano.
No? I és cosa d'antes, una mica.
Sí, tu creus?
Serrano, aquí no hi ha qui en viva, alguna
cosa. Crec que ho vam fer. Serrano? És la frase d'aquesta secció. Crec que ho vam fer.
Ja ho vam fer, va.
No sé, eh?
Anem acabant, eh?
No
ja,
sé. Sueño de Morfeo, posició 25, 8 punts, i anem a l'últim, va.
8 punts, els 8 punts li va donar el Fran Perea o l'Alonso?
2021.
Va, l'últim.
2021, l'any passat. Rotterdam. Atenció.
No ho sé.
Atenció. Està claríssim.
No ho sé.
Claríssim.
Amanece.
Voy a quedarme. Blas Cantó. Ara ha tornat, el nostre estudiant en pràctiques ha tornat, sí, perquè sap que li agrada Blas Cantó. Sí. Voy a quedarme último, casi último, sí, perquè va quedar posició 24 i va guanyar només 6 punts.
Està bé.
Que, de fet, a tots els festivals, sigui qui ho presenti, durant molts anys Uribarri, sempre deia, a ver Portugal, si nos da el voto. I Portugal deia, tararí que t'he vist, amanece.
Amanece. Escolta, marxem, doncs, amb aquesta cançó de que no sé com se diu aquest senyor.
Sí, amb Blas Cantó.
Doncs vinga, apa.
Vinga, adéu.
La setmana vinent tornem.
Sí, sí, adéu, adéu.
Bé, doncs una edició més en què ens han portat molts records l'Oriol i el Sergi Estapé en aquesta ocasió fent referència a un tema d'actualitat perquè, clar, com han explicat al principi, hi ha hagut la primera semifinal ahir i crec que és demà que hi ha la segona i després la finalíssima que serà dissabte a Turí. Bé, doncs fins aquí arriba la història d'aquest Connectats de dimecres. Demà més serà dijous i si voleu i ens voleu retrobar amb nosaltres, a partir de les 4 i 4 tornarem a ser aquí, fidels a la cita amb el Connectats. Gràcies a tots, una abraçada.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance, bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades, disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y cómo no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Ay, cómo te mola, por Dios, ay, cómo te mola. Tomar el mate, por Dios, con buena persona, por Dios, cómo te
Esto
mola.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los domingos a las 18 horas, respira cultura del sur de Sudamérica con el Nanu Pereira y quien les habla, Gustavo Carreras. Por supuesto, en el Prat Radio para el mundo.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde. Mundo Imaginario, todos los domingos de 8 a 10 de la noche. No se lo pierda.
Esta els dimecres de 8 al 9 del vespre tornem a Lluitanta al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada maleïda al Cuberull. Èxits, no tan èxits, al 91.6, amb el meu papa. Ara no t'enfloriava. La tierra, se pasió, una mitad te destruyó, l'imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Jonathan Marín. El fabricant de motos elèctriques Silence ocuparà la planta de la zona franca de Nissan i contractarà la plantilla que es va acollir al pla de reindustrialització. Així ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, al ple del Parlament.
És un acord que s'ha arribat aquesta nit i que agraeixo la feina feta pel Departament d'Empresa i Treball, evidentment per la, i molt especialment per la representació dels treballadors i treballadores i pel conjunt d'actors que han participat de la taula de reindustrialització.
L'acord permet la contractació de bona part dels treballadors i treballadores que van quedar sense feina amb el tancament de Nissan, que blinda la seva ocupació pels propers anys, i això, com deia, permet desbloquejar una part de la reindustrialització.
Segons ha pogut saber el Prat de Ràdio,